L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia, arribats en este punt horari, us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Donem pas a mitja horeta d'informació que conjuntament elaborem des de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Un temps d'actualitat que també avui, dijous 3 d'abril, encetem a ritme de titulars. Una actualitat de la jornada que encetarem parlant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que ahir es va reunir a Amposta. Coneixerem algunes de les qüestions tractades en aquesta comissió, com per exemple l'inici dels tràmits del projecte de l'abocador de residus industrials al Pinell de Brai. A l'informatiu d'avui també coneixerem que l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, reclama la importància que l'impost nuclear revertisque als ajuntaments de municipis en àrees nuclears. L'Ajuntament d'Alcanar, l'empresa de transport TIFE i el grup gastronòmic d'Alcanar signen un conveni per atreure clients de l'àrea de Barcelona als establiments de restauració d'Alcanar i les Cases. Avui coneixerem també la programació prevista per al proper cap de setmana d'una nova campanya de neteja popular dels espais naturals a Deltebre. I també remarcarem que aquesta tarda es fa la presentació pública i la votació de les candidatures al Mèrit Planer a Santa Bàrbara. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre presenta l'aplicació Hot Spot Fishing. I a la recta final del nostre temps d'informació també tractarem qüestions esportives a Deltebre. Tot és a punt per disputar diumenge que ve la segona de les proves del circuit Running Series Terres de l'Ebre, la cursa del pont. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida us comencem a explicar i ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, una comissió que ha aprovat inicialment el pla especial del dipòsit controlat de residus que es vol fer al Pinell de Brai, a la comarca de la Terra Alta, després que els promotors hagin presentat tota la documentació necessària. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, el subdirector general d'Urbanisme, Camil Cofan, ha assegurat que aquest pas només suposa iniciar la tramitació del projecte, tal i com establix la normativa. A partir d'ara s'obrirà l'exposició pública on caldrà que organismes com l'Agència Catalana de Residus presenten els seus informes. La Generalitat ha recordat que l'abocador no està previst a la planificació del govern i que l'Ajuntament i el Parlament s'hi han posicionat en contra. Tal i com explicava Camil Cofan, com dèiem, subdirector general d'Urbanisme, ara, un cop aprovat inicialment aquest pla, caldrà examinar els informes dels organismes afectats abans d'emetre cap pronunciament oficial. L'escoltem.
Com ho iniciem? Fent el que es diu l'aprovació inicial, que no vol dir que automàticament això tiri endavant, sinó senzillament vol dir que en el marc legal que tenim, un cop el document és complert, hem de fer l'aprovació inicial, treure l'exposició pública, demanar els informes a tots els organismes afectats, fer el tema seguiment del tema ambiental i sobretot també escoltar l'Ajuntament de Pinell de Brai, perquè ens pugui dir una mica també quins són els punts que entén que no són correctes. A partir de tota aquesta informació que ens arribarà, segurament el següent acord és realment important, perquè allà, en funció del que ens arribi, haurem de valorar i veurem si valorem cap un cantó o cap un altre.
Per la seva banda, el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, recordava que l'abocador de residus industrials del Pinell en principi no està prevista a la planificació de la Generalitat, però que la Comissió d'Urbanisme ha d'iniciar la tramitació del projecte abans de pronunciar-se.
Davant d'aquesta situació, el propi Parlament de Catalunya es va pronunciar no fa gaire temps en contra precisament d'aquesta instal·lació. Dintre del que és el mapa de residus no apareix com a una possible i futura instal·lació, però clar, aquesta gent, com a empresaris, doncs, ells tenen dret a poder presentar el perquè ells consideren que sí que se'ls hauria d'estar inclòs dintre del mapa de residus, s'hauria de modificar no sé què per a tindre aquesta instal·lació. Per tant, el que fem és donar tràmit a aquesta situació, perquè si no estaríem incomplint la pròpia llei.
Parlant de la tramitació d'aquest projecte, cal dir que els promotors de l'abocador de residus industrials classe 2 en una antiga gravera de 35 hectàrees al Pinell de Brai van presentar tota la documentació necessària per tal que Urbanisme iniciï la tramitació del projecte amb la seva aprovació inicial. Com dèiem, i amb tot, l'abocador haurà de passar per diferents esculls per poder tirar endavant, tal com l'informe preceptiu que haurà de fer l'Agència Catalana de Residus o el Departament d'Agricultura, ja que el projecte es troba entre dos espais PEIN, espais d'interès natural. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre es va reunir ahir dimecres a Amposta, recordant que aquesta aprovació inicial no suposa en cap moment que el projecte tire endavant. En este sentit, es pronunciava, com escoltàvem anteriorment, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. I parlant encara d'aquesta Comissió d'Urbanisme, hem de dir també que el delegat del govern va reiterar la voluntat de la Generalitat de continuar consensuant al màxim per tal de millorar el document inicial del Pla Director de les Construccions Agrícoles Tradicionals a les Terres de l'Ebre. Però també advertia que no es podrà fer tot. Xavier Pallarès.
No tot se pot fer, no tot el que volem fer es podrà fer, però sí que es podrà fer moltes més coses de les que es feien fins ara. I a partir de resulta, escoltarem evidentment a totes les parts, perquè com a administració no tenim cap voluntat d'imposar, perquè escolta, jo sóc administració de la Generalitat i també sóc alcalde, per tant, home, des d'aquest punt de vista ens trobem que hem de mirar de quina manera podem consensuar al màxim aquest document, que jo estic segur una vegada el document estigui totalment consensuat, que vol dir que s'aprovarà una llei en la qual sabrem el que podem construir i no podem construir, i a partir d'aquí podrem fer més del que fèiem fins ara, però no podrem fer tot allò que realment volíem fer. I hi ha molts dels aspectes que ha sortit en aquest primer document que, escolta, fins el propi delegat del govern no hi està d'acord, perquè m'afecta el meu municipi, però bueno, és un primer document al qual hi presentarem al·legacions, observacions, elements de millora.
Pallarès va deixar clar que hi haurà qüestions on no hi haurà marge de maniobra per modificar, com per exemple la superfície que han de tindre aquestes construccions i que s'ha fixat en un màxim de 60 metres quadrats. D'altra banda, la CUTE, la Comissió d'Urbanisme d'ahir dimecres, va donar també el vistiplau previ a l'aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Rasquera, que fa més de 8 anys que s'està tramitant. Per últim, la CUTE també va aprovar una modificació d'una disposició transitòria del Pla d'Ordenació Urbana de l'Ametlla de Mar, que permet donar sortida a la xarxa de sanejament de les urbanitzacions del municipi. I és que algunes noves construccions ubicades en aquestes urbanitzacions no podien obtenir llicència fins que no es construís una depuradora. Davant del context econòmic actual, l'Ajuntament ha obtingut el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder autoritzar l'edificació amb un sistema de depuració individual. Amb tot, el subdirector d'Urbanisme va destacar també que es tracta d'una solució transitòria fins que es pugui construir aquesta necessària depuradora.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. L'alcalde d'aquesta població, Andreu Martí, reclama la importància que l'impost nuclear acabi revertint en els mateixos ajuntaments. Martí ha subratllat que es compta amb la complicitat del govern de la Generalitat per tal de comptar amb uns ingressos que ara Enresa ha deixat d'aportar als ajuntaments que es troben en municipis d'àrees nuclears. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Enresa, l'empresa encarregada de la gestió de residus nuclears, deixa d'aportar els imports que donava als ajuntaments situats en àrees nuclears. Per aquest motiu, els ajuntaments, entre ells el de l'Ametlla de Mar, reclamen a la Generalitat que l'import recollit a través de l'impost nuclear a aquestes empreses reverteix als ajuntaments que ara s'han quedat orfes d'aquesta aportació. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Amb motiu també de la creació del nou impost nuclear per part del govern de la Generalitat, cosa que tampoc alguns no coneixen perquè l'Estat també ho ha tret i per tant l'Estat no ens ha donat cobertura i no ens ha donat resposta, i en tot cas la Generalitat sí que ens ha dit que després d'entrar ja una moció per part del grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, doncs faria que hi hagués una reversió dels imports, dels ajuts al territori, en aquest cas als municipis.
Així, Martí ha subratllat que de moment aquesta proposta es troba en una fase de diàleg i d'aproximació de posicions.
Gràcies, Olga. I continuem ara parlant d'aquesta signatura d'un conveni de col·laboració que entre l'empresa de transports IFE, l'Ajuntament d'Alcanar a través de la seva regidoria de turisme i el grup gastronòmic d'Alcanar ahir es va signar a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa. Es tracta d'un conveni que contempla el trasllat de clients des de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana en autobús fins a les cases per degustar la gastronomia local i alhora també gaudir dels atractius turístics que presenten tant les cases d'Alcanar com el nucli d'Alcanar. Un conveni del qual en parlava la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Ahir vam signar el conveni, un conveni que és públic o privat entre el grup IFE, que són els autocars IFE que fan la línia regular de Barcelona, les cases i Alcanar, l'Ajuntament d'Alcanar i també la part privada de la restauració que estava representada pel Club Gastronòmic en Jesús Cardona. És un conveni que se signa per tal de poder portar als turistes des de lo que és Barcelona, que és un dels mercats emissors més potents que nosaltres tenim a les nostres terres, i directament anar a les cases i el que és també Alcanar. Participen en 12 restaurants, un d'Alcanar i 11 de les cases, en les quals hem d'aportar una aportació econòmica per poder fer tot el que és la promoció, i dintre d'aquesta promoció gairebé un 50% l'ha posat l'Ajuntament d'Alcanar, un 30% el grup IFE i un 20% el que són els restauradors.
Mercè Fischer explicava també quines són les característiques dels diferents packs que aquesta oferta presenta.
La gent que es vulgui acollir en aquesta iniciativa és un pack que comporta el viatge de la IFE, un viatge de Barcelona a les cases o Alcanar, que sortiria al matí, que arribaria més o menys a les 12:30 a les cases i a la 1:15 a Alcanar, en lo que també tenen una visita guiada, que a les cases se farà per part de la tècnica de turisme, que els estirà esperant a la parada, portarà una visita guiada per lo que és les parts més importants de les cases i després els acompanyarà als restaurants, i per la tarda després de dinar tenen una miqueta d'estoneta lliure i ja, evidentment, ja la sortida de l'autocar, que és sobre les 5 de la tarda aquí al Canar. El restaurant que ho ha proposat és el Taller de Cuina i ell mateix ha oferit per fer la visita guiada a tot el que és el Cas Antic quan arriben, després ja dinar, i evidentment també tornarà a tindre una estoneta lliure fins a l'hora de que surt l'autobús per la tarda. Estos packs tenen diferents preus depenent del menú que es tria. Hem pensat que seria bo tindre uns menús més econòmics i d'altres que, bueno, que cada un aposte per la seva butxaca, no? Llavors, los packs serien que inclouen un menú O de B de 18 euros, que seria el menú A, el menú B 25 i el menú C 35. Depenent d'això, aquí se li ha de sumar una miqueta el que és pues, el viatge del grup IFE en l'autobús, que clar, que també el grup IFE en aquest PAC s'ha comportat d'una manera pues, bueno, excel·lent, en el que ha reduït moltíssim el preu del viatge, i per tant això ens permet pues, bueno, fer uns PACs molt, molt assequibles, que van des de gairebé 50 euros fins a uns 68, depenent del menú que es tria, i que ofereix la possibilitat, com ja he dit, de vindre al nostre municipi, de gaudir d'un bon menjar i a part d'una visita guiada a una de les dues parts del municipi, i a més s'han durant un petit regal obsequi des de l'oficina de turisme.
Cal dir que aquesta iniciativa s'hi ha organitzat amb la intenció, d'una banda, de mirar de desestacionalitzar l'afluència de visitants al municipi, sempre, evidentment, incrementada, sobretot en l'època estival, i alhora també per facilitar que aquelles persones que a l'hora de menjar els agrada també de compartir un bon vi, una bona beguda, no es veien limitats per les prohibicions del codi de circulació, ja que es desplacen en autobús. En principi, el conveni tindrà una vigència d'un any. En acabar aquest any ja ens valorarà, i si la iniciativa té el resultat que s'espera, s'estudiarà també l'ampliació a d'altres àrees, en este cas com podrien ser les comarques de Lleida, la ciutat de Tarragona i fins i tot també amb ciutats com Saragossa i València.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbils amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara. Aquesta mateixa tarda es fa la presentació pública i la votació de les candidatures al mèrit planer. Les diferents entitats del municipi i alguns departaments de l'Ajuntament presentaran els seus candidats. Segons va decidir la votació popular, la Plana Ràdio presentarà la seva col·laboradora més veterana, Glòria Espuny. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de l'any 1996, l'Ajuntament de Santa Bàrbara convoca l'anomenat reconeixement al mèrit planer, un guardó que pretén premiar la tasca de qualsevol persona o entitat del poble que hagi destacat en qualsevol camp de la vida del municipi, i molt especialment si aquesta tasca a favor del poble ha estat desinteressada. Ho explicava el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Alfred Blanc.
Bueno, això en principi és qualsevol persona de Santa Bàrbara o que estigués molt vinculada en Santa Bàrbara que hagi fet alguna cosa destacable pel poble, bueno, desinteressadament, tot i que les bases no especifiquen clarament que hagi de ser desinteressadament, però bueno, s'entén que és algú que hagi col·laborat molt pel bé i pel tirar endavant Santa Bàrbara.
El mèrit planer es concedeix cada 2 anys, a partir del 2008 cada 3. El primer guardonat va ser Josep Antoni Valls, nascut a Santa Bàrbara al febrer del 41. El seu mèrit més valorat per rebre el premi va ser donar part de la seva col·lecció de fòssils a l'Ajuntament per compartir i divulgar la paleontologia entre els seus conciutadans, especialment el jovent, primerament com una petita mostra l'any 1984 i ja com una col·lecció més àmplia l'any 1994, que actualment es pot veure al Museu de la Vida a la Plana. Enguany la convocatòria es feia a principis d'any i, com marquen les bases, les diferents entitats del municipi poden presentar els seus candidats, així com també els que presenten la Biblioteca Municipal, l'Infocentre o l'emissora municipal La Plana Ràdio, per tal, d'aquesta manera, de poder donar veu també a la gent del municipi en general. El termini per presentar les propostes acabava el passat dilluns, i aquesta tarda a les 8 i a la biblioteca es farà la presentació pública de les propostes, la posterior discussió de mèrits entre els participants i, finalment, la votació de la que sortirà l'home, dona o entitat guanyadora. En el cas de la Plana Ràdio, i segons la votació popular que es va organitzar a través d'un programa especial el passat mes de març, el nom més votat i que es presentarà va ser el de Glòria Espuny, la col·laboradora de més edat i que porta 17 anys a fent els seus programes amb carinyo i digues-ho amb música, cada dia, de dilluns a divendres, i de manera completament altruista. Entre altres, i a banda de la seva participació desinteressada a la ràdio, els mèrits que li atorguen els oients i que la farien mereixedora d'aquest reconeixement destaquen la vitalitat i l'optimisme que encomana cada dia amb els seus programes, exemple per a molta gent, sobretot d'edat avançada com ella, com explicaven algunes de les oients que passem a escoltar.
Bueno, pues yo, lo mèdit este que dieu, ja fa dies que ho sento, i volia picar, però allò que vinc tard, a vegades, no. Jo li donaria Glòria, bueno, perquè és una dona que per l'edat que té ja, i tot això, que té molta, no sé, té molta voluntat de tot, ella, saps? I mos fa passar un rato bo, igual que tu. Jo posaré a Glòria.
També
molt
altre simpàtica, dia, no?
Molt carinyosa, té don de gent.
Jo la que sento i la que ens alegra cada dia al dematí és la Glòria. Per tant, per mi la Glòria ens... és que només sentir-la parlar ja et ve bon humor. O sigui que això ja és molt important. Jo quan la sento a la ràdio i tan carinyosa, tan alegre, tan... encara que tingui les seves coses per dintre, ella sempre transmet bon humor i te l'encomana.
El lliurament del guardó es fa al decurs d'una gran festa amb un sopar de gala en honor del guanyador o guanyadora i en el que l'alcalde lliurarà el pin d'or amb l'escut del poble. Enguany serà el dijous 8 de maig a les 9 i mitja de la nit i com a preàmbul dels actes organitzats per a la festa del copatró Sant Gregori.
Gràcies, Josep. I de la Plana, des de Santa Bàrbara, viatgem ara cap a Deltebre, on està prevista una nova edició d'aquesta neteja popular dels espais naturals a Deltebre. Des de Ràdio Delta, així ens ho explica en la seva crònica d'avui, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de medi ambient i rural de l'Ajuntament de Deltebre, el Parc Natural i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb la col·laboració de diferents entitats i associacions, organitzen aquest diumenge a Deltebre una neteja popular d'espais. Dos cops l'any es programen aquestes neteges populars, ja que, degut als temporals, les costes del Delta apareixen cobertes de tota mena d'objectes i residus sòlids, tant d'origen orgànic com inorgànic, i amb aquesta activitat es pretén conscienciar la gent a través del treball. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Este diumenge tenim una de les clàssiques activitats desenvolupades des del parc amb la cooperació de diferents entitats del Delta. És la neteja d'espais naturals i en el cas de Deltebre disposem del suport de l'Ajuntament i de l'Associació de Voluntaris del Parc. Com és habitual, el Delta va patint els últims anys diferents problemàtiques vinculades a la brossa, sobretot aquest tipus de brossa que s'acumula a les platges degut a diferents factors, no? Els que ja coneixem. Una, els temporals de llevant, pues, que són violents i arrastren molt de material que està al mar sudant o flotant. Després tot el que va associat al riu Ebre, ja sabeu que l'Ebre té la conca més extensa a la península i no deixa de ser una conca de drenatge cap al Mediterrani i bueno, tot el que porta el riu fa cap al mar i el mar ho aboca a les platges i després tot el que va associat a les estacions de bombeig i la xarxa rica del Delta. En aquest sentit, des del parc la brigada sol retirar entre 16 i 18 tones de materials d'origen antròpic que es troben a les platges i aquestes jornades pues, bueno, pretenen ser de sensibilització i intentar ser més efectives possibles de retirar tots aquells elements d'origen humà, com puguin ser llaunes, plàstics, botelles, etc.
Els interessats a participar-hi cal que es concentrin aquest diumenge 6 d'abril a les 10 del matí a l'Ajuntament de Deltebre. El Parc Natural proporcionarà a tots els participants guants i bosses per a la recollida de deixalles, mentre que l'Ajuntament oferirà esmorzar i aigua als assistents.
Gràcies, Lluïsa. I avui hem de parlar també de l'actualitat que genera el Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha presentat l'aplicació Hotspot Fishing, una aplicació que s'ha desenvolupat per cobrir totes les necessitats que els pescadors puguen demanar en les seues jornades de pesca. D'aquesta manera, i entre d'altres, es permet geolocalitzar els trams de pesca, facilitar l'accés als serveis turístics sota un descompte concertat i obtenir llicències des del mateix lloc on el pescador vulgui. L'aplicació, elaborada per per l'empresa Natura TV, es va presentar ahir al matí davant diferents empresaris del sector turístic del territori. Una presentació en la que hi van ser presents el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el conseller de Turisme, Alfredo Ferrer, i el director de Natura TV, Agustí Albiol. El president del Consell Comarcal, Lluís Soler, destacava que aquesta és una eina més que ens ha de permetre potenciar el territori, dinamitzar el turisme i donar un servei de qualitat a tots els visitants de la comarca. A la seva banda, el gerent de l'empresa Natura TV esmentava la idea principal de l'aplicació, que es basa en unir el món del turisme amb el món de la pesca. A més, subratllava que aquest servei crea un valor afegit per al pescador, ja que els hi permet cobrir totes les seues necessitats, ja siguen a nivell legislatiu i de serveis. Al final de la presentació, el consultor i especialista en turisme, Jordi Mercader, va realitzar també una conferència per tal de plasmar diversos aspectes de millora en la gestió dels serveis turístics i com influenciar positivament en els clients.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671-108-948 o al 633-628-212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives, perquè a Deltebre tot és ja a punt per diumenge que ve disputar la segona prova del circuit Running Series Terres de l'Ebre, la cursa del pont de la que ens parla des de Ràdio Delta Amado Cebolla.
Una de les 10 proves atlètiques de la Running Series arriba de nou a Deltebre amb el nom de la cursa del pont, prevista per aquest proper diumenge al matí, i amb més de 200 corredors inscrits vinguts d'arreu de les Terres de l'Ebre, que hi trobaran, per cert, a Deltebre un circuit diferent a l'edició de l'any passat. D'aquesta prova ens parla Kilian Bertomeu, organitzador de la cursa.
Enguany tenim una novetat que l'any passat ja vam voler incloure, i és una caminada, és a dir, la marxa. Tota aquella gent que no pugui córrer o que no vulgui córrer o que vulgui participar de la cursa però no durant 10 quilòmetres, fem una caminada que sortirà a les 9 del matí per a tota aquesta gent que vulgui també disfrutar d'este recorregut del pont, disfrutar de la festa, disfrutar del matí. Compaginarem els horaris perquè quan arribi la caminada tota la gent estigui preparada per la sortida, és a dir, un ambient esportiu i aprofitar el diumenge de matí.
Tal com deia Kilian, hi haurà una caminada inclosa dins del circuit urbà per a tota aquella gent que vulgui participar fent esport però a caminant, coincidint amb la celebració mundial de l'activitat física.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Esperem un dia de cel tapat i precipitacions que seran generals arreu del país. Fins al vespre no començarien a minvar pel sud i per ponent. Precipitacions que podran anar acompanyades de tempesta, calamarsa i també de fang. Amb tot plegat, les temperatures baixaran tant mínimes com màximes. I atenció també amb la situació marítima, perquè es mantindrà alterada amb forta maror generalitzada, amb una cota de neu que baixarà dels 2.200 metres fins als 1.800 i fins i tot fins als 1.600 al vessant nord del Pirineu. Amb tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos, per una banda, per intensitat de pluges. Poden ser fortes, és a dir, que en tan sols mitja hora acumulin més de 20 mil·límetres. Inicialment, aquesta possibilitat es centra al sud del país. Al llarg del matí es va estenent cap al nord-est, a força extensa aquesta zona, i ja a partir de migdia es va centrant sobretot a punts de la Catalunya central fins a desaparèixer de cara al vespre. A banda d'aquesta possibilitat, també advertim de la probabilitat de que hi hagin precipitacions extremadament abundants, és a dir, que acumulin més de 100 mil·límetres en 24 hores, sobretot al Pirineu i la serralada transversal. Hem de dir, però, que tot plegat anirà evolucionant en funció d'on s'acabi formant exactament aquesta pertorbació i, per tant, haurem d'estar pendents de les properes actualitzacions. Ja a partir de dijous, de cara a divendres, hem vist que entrava vent de component nord, precipitacions, per tant, restringides al vessant nord del Pirineu i al nord-est del país, i de cara al cap de setmana, doncs, ambient més assolellat i temperatures que pujaran.
I com cada dia, mirant cap al cel, arribem ja a l'hora del comiat, de posar el punt i final, el tancament en aquesta nova edició d'aquesta repassada a l'actualitat que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dijous 3 d'abril, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària d'informació, una dosi que demà, novament a la mateixa hora i al mateix dia, tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.